I són les 4 i 7 minuts i aquí estem a la sintonia de Ràdio Estel, el Tot anirà bé, encara fins a les 6 de la tarda, molts assumptes, amb moltes històries, que és el que diem sempre, no? Que ens agrada que tothom tingui el seu moment per explicar allò que pensa, per compartir amb nosaltres la seva visió de les coses i d'aquesta manera, doncs, créixer, no? Tots plegats amb els arguments d'uns i amb els arguments dels altres. Feia molt de temps que teníem ganes de tenir-la amb nosaltres, Elisenda Palosui. A Palosui,
sí.
Com està? Bona tarda.
Bé, bona tarda. Gràcies per convidar-me.
Faltaria més, un plaer. Què tal està?
Bé, bé, bé.
Sí?
Sí, sí. Amb la recta final
recta
del
final?
Mandat a l'Assemblea. Ah, sí.
Com valora aquest temps al capdavant de la ANC, Elisenda?
A veure, no puc estar completament satisfeta perquè, evidentment, una entitat que l'objectiu que té és fer la independència, si no s'ha fet la independència, doncs no podem estar contents, no? Però crec que com a entitat hem aguantat un període bastant difícil i hem fet algunes coses que han anat en la línia de sumar i de continuar una mica des d'un punt de vista d'enfortir el moviment independentista.
El moviment independentista avui està fort? Està una mica diluït? Com està el moviment independentista a Catalunya ara mateix?
El moviment independentista, les seves bases segueixen sent molt sòlides. Segueix tenint entitats fortes, segueix, evidentment, en termes de resultats electorals, doncs els resultats electorals de l'independentisme s'han mantingut i fins i tot han millorat. Però el que no hi ha és una estratègia clara de quins són els passos que s'han de fer per recuperar un camí a la independència.
De fet, avui a la tertúlia del programa parlàvem d'aquesta cita el 14 de febrer com el dia en el que compareixerà el president de la Generalitat, Pere Aragonès, justament per fer balanç del primer any de govern i també marcar el que són les estratègies de cara a l'independentisme, no? Com valora el que està sent, lògicament, aquest any del president Aragonès? Si és que, de fet, li pregunto el mateix que estava dient ara, no? Com valora aquest any i què creu cap a on hauria d'anar aquesta estratègia independentista?
El 14 de febrer és la data de les eleccions, no la del govern, que no es va conformar fins a finals de maig, no? I el 14 de febrer es va aconseguir una cosa molt important, que és aquesta fita, no?, de superar el 50% del vot independentista a les eleccions. A l'Assemblea ho vam remarcar molt, ja vam sortir la mateixa nit electoral amb un vídeo que havíem superat el 50% i després ja vam fer, doncs, una estratègia comunicativa amb el Som al 52%, també per forçar que hi hagués un govern del 52%. Ara bé, aquest govern es va acabar conformant al maig i el que nosaltres hem analitzat, que ho fem cada trimestre en base a un decàleg d'accions que creiem que es poden fer des de les institucions per avançar, no és gaire positiu. S'ha avançat poc, bastant poc, sobretot en accions estratègiques que ens permetin avançar des de les institucions.
Ara fa una estona la tertúlia Raúl Moreno, el portaveu del Partit dels Socialistes al Parlament, deia que l'independentisme està trencat, la relació entre els partits independentistes. Vostè quina valoració fa de com van a dia d'avui aquestes relacions d'aquests tres partits?
Trencades jo tampoc ho diria, perquè no pots dir que estigui trencat una relació entre dos partits que comparteixen un govern, que han fet un acord de coalició i estan governant en coalició, no? Trencat seria, doncs, aniria molt més enllà. El que passa que no són relacions bones i estan molt dominades per la competència electoral, terriblement dominades pel sectarisme de partit. I això, evidentment, no ens permet avançar, eh? És una de les coses que fa que no s'avanci.
I com s'ho explica?
És una mica complex, eh? Jo crec que aquesta competència electoral sempre ha existit, ja hi era abans, i abans, doncs, del 2017, doncs, també hi va haver moments de mesos d'un cert trencament, quan no es posaven d'acord en estratègies, i després, bueno, finalment, doncs, es van unir tots els partits i també les entitats amb el referèndum de l'1 d'octubre. Ara no hem trobat aquesta visió comuna de com s'ha d'avançar post-2017 i això ho explica en part. crec que és una de les qüestions que ho expliquen. També l'altra és els rols intercanviats entre el que feien uns partits abans del 2017 que tenien, doncs, que apretaven, que eren els que apretaven, no? També en termes de terminis, etc. I post-2017, fruit de la seva reflexió perfectament legítima, doncs han decidit una altra estratègia totalment diferent. Clar, això jo crec que ha generat, doncs, una mica de desconcert entre la ciutadania i entre la base independentista.
El dia que es va detenir a Carles Puigdemont a Sardenya, ho recordarà vostè perfectament, lògicament vam fer un programa especial, i recordo una xerrada amb un diputat de Junts per Catalunya que em va cridar molt l'atenció, no? Perquè criticava l'estratègia d'Esquerra Republicana de Catalunya, però alhora deia, és curiós, diu que el més dolent no és que Esquerra Republicana estigui dient això en aquests moments, el més dolorós és que tinguin més vots que nosaltres amb aquest gir del guió, per entendre'ns, no? No sent tan potents amb missatge independentista, no? Què en pensa vostè d'això?
A veure, d'entrada, jo el que penso també és que Junts tampoc ha dit clarament quina és la seva estratègia. Hi ha molta pluralitat entre les opinions de diputats dirigents de Junts i no s'ha visualitzat tampoc clarament una estratègia de Junts i una estratègia de Junts dintre del govern diferent de la d'Esquerra. Altra cosa és que l'exili segueixi fent aquesta lluita judicial que porta victòries i que d'alguna manera és més confrontacional amb l'Estat. Però això és un element d'una estratègia, no és tota l'estratègia. Per tant, en aquest cas, jo el que veig és que tampoc diria és l'estratègia d'Esquerra versus la de Junts, perquè la de Junts no està clar quina és, i a vegades doncs defensen coses bastant similars, però en el fons, però es discuteixen per la forma. A vegades tinc aquesta sensació, per exemple, en relació a la taula de diàleg, no qüestionen la taula de diàleg, però sinó la composició de la taula de diàleg, per posar un exemple. Per tant, jo crec que és més general que això. I després sí que és veritat que també ho hem d'acceptar, que dintre, malgrat que en els fets doncs, Junts doncs, tampoc estigui fent coses gaire diferents, sí que és veritat que el seu programa electoral era més unilateralista o més rupturista que el d'Esquerra, i Esquerra va treure doncs, uns milers de vots, ara no recordo quants van ser exactament, més, i em sembla que va ser un diputat més. Per tant, dintre del conjunt de l'independentisme va ser el que va guanyar la partida. També hem de tenir en compte que la CUP també va pujar de 3 o 4 diputats, em sembla que tenia 9, no? Per tant, el mapa independentista segueix sent molt plural i el problema és aquest, que no hi ha una estratègia clara, i jo crec que tot això forma part d'una cosa que és més general i que és tot com s'ha paït i com es va gestar tot el que va passar aquella tardor del 2017 i en particular tot el que va passar després del referèndum de l'1 d'octubre i després de les mobilitzacions del 3 d'octubre i la vaga general del 3 d'octubre. En aquell moment doncs va ser, no existia encara Junts, però diguem-ne que el president Puigdemont és el que va fer aquella apel·lació a la mediació o a la negociació amb l'Estat i va frenar una declaració d'independència immediata. Al final la vaca va fent el 27 d'octubre, pressionat sobretot per Esquerra i per una part del seu partit, i a partir d'aquell moment doncs, després s'inverteixen els rols, però en general, si ho hem de definir, jo crec que el que estem és en una fase, diguem-ne, jo no li diria de derrota, perquè crec que l'1 d'octubre vam tenir una victòria, sinó de retirada. Aquella victòria de l'1 d'octubre no es va saber convertir en una victòria definitiva o no es va poder convertir en una victòria definitiva, i a partir d'aquell moment vam iniciar com una mena de retirada.
I com s'ho explica, llavors, si em permet? Com s'ho explica això?
És que...
Sí, entenc la dificultat del que li estic preguntant.
Sintetitzar, cal una mica de distància, no? Jo crec que l'1 d'octubre va de passar les expectatives de tothom, tant per com va reaccionar la gent, com la gent va aconseguir defensar aquell referèndum i alhora doncs, les expectatives que podia tenir el govern independentista de que davant d'aquelles imatges i davant del que havia passat l'1 d'octubre l'estat espanyol negociaria no es van complir, amb la qual cosa el que va fer l'independentisme al llarg del mes d'octubre del 17 va ser anar perdent força dia a dia i l'estat va anar recuperant força, cada dia que passava recuperava força. A partir d'aquí, haguéssim pogut mantenir una estratègia més tensional i de més confrontació, això hagués implicat, doncs, per exemple, aguantar determinats polsos, com el de la investidura del president Puigdemont. I aquí, també, altre cop, no vull atribuir la responsabilitat a un o altre, perquè, efectivament, en aquell moment, doncs, probablement va ser Esquerra que no va voler forçar diguem-ne, la desobediència a les resolucions que arribaven del Constitucional en relació a aquest tema. Però, finalment, Junts, després de molts mesos, tampoc va voler aguantar un pols de dir, doncs, si no s'investeix a qui ha guanyat, doncs anem a eleccions. Tampoc es va atrevir a anar a eleccions. Per tant, d'alguna manera, ja tot això del 2018 ja ha marcat tot el que ha vingut després. També tot això, evidentment, no ho hem d'oblidar, molt condicionat per la repressió. Llavors, bueno, em sembla que aquest terme retirada ho explica una mica. I en aquesta retirada, quan, no, si fem un símil amb el llenguatge militar, quan estàs en retirada, estem en una guerra amb l'estat espanyol, que no és una guerra, diguem-ne, com les d'abans, sinó que es utilitzen la judicatura, els mitjans de comunicació, és molt més complexa i diferent, no? No és amb violència o amb l'exèrcit, sí que hi ha una violència policial, però no és la violència, diguem-ne, d'un exèrcit. En aquesta retirada, diguéssim, clar, d'alguna manera el que ha fet l'independentisme, i com a mínim això sí que ho ha sabut fer, és aguantar, no entrar en una desbandada. Per tant, sobretot els dos primers anys, 2018-2019, es va estar molt al costat de tot el tema de la repressió, els presos polítics, suport material i moral, recaptació de diners, sopars grocs, no? S'ha com aguantat sense que hi hagi una desbandada. I també s'han fet algunes coses concretes, com ara aguantar els resultats electorals i fins i tot millorar-los, o des del punt de vista de la societat civil, i ara parlaré per l'Assemblea, algunes accions puntuals que són estratègiques i que reforcen coses que a la tardor del 2017 vam veure que estaven febles, com ara reforçar el sindicalisme independentista, que ha anat guanyant terreny, era molt i molt feble, la victòria a la Cambra de Comerç de Barcelona, algunes campanyes, no?, que ens han fet tenir, doncs, agafar una mica més d'espais de poder o recuperar una mica de poder intern a Catalunya. I, per tant, aquesta estratègia crec que ha de continuar. El que aquesta retirada no ha fet ara, no? Una mica ha resistit, ha reagrupat forces, però no està preparant la següent ofensiva. I això és el que hauríem de treballar tots, preparar una següent ofensiva.
Com hauria de ser aquesta següent ofensiva? Jo li anava a preguntar per una altra cosa, però clar, és que la conversa ens porta, no? Aquí. Una següent ofensiva. Com hauria de ser aquesta ofensiva,
sempre,
des del seu punt de vista?
No vull especificar una cosa concreta, com en el seu dia va ser el referèndum, no? Però sí que unes característiques que hauria de tenir. Sempre hem d'estar recolzats en majories democràtiques, perquè el nostre exercici del dret a l'autodeterminació es basa en raons històriques, culturals, però també en una cosa que és el principi democràtic, que és que tenim una majoria democràtica al darrere. Per tant, un acte de sobirania recolzat en una majoria democràtica acreditada en unes urnes, que ara jo penso que la tenim amb aquest 52%, per tant, jo crec que aquest Parlament està empoderat per en un moment donat exercir aquest acte de sobirania i, per tant, aquest acte de sobirania que ha d'estar recolzat per una majoria democràtica, doncs s'ha de recolzar o ha de comptar amb el suport d'una mobilització popular en clau de no violència i de desobediència civil. En el fons, els elements que ens van fer victoriosos l'1 d'octubre, que vam poder aguantar i fer un referèndum contra tota la violència d'un estat. Llavors, per mi, aquesta segueix sent la base d'un procés d'independència en un context en el que l'Estat no vol acordar uns termes de la independència, no vol respectar el dret a l'autodeterminació i, per tant, ens hem d'emmirallar o hem de veure com ho han fet altres processos independentistes que ho han hagut de fer de manera unilateral.
Per què creu que l'independentisme no ha aconseguit el suport internacional que al començament sí que s'assegurava que es tindria segur, no? La comunitat internacional, parlo.
A veure, aquí hi ha bastantes coses que es diuen, no? Bueno, primer, la comunitat internacional com a tal no existeix. És a dir...
Ni ara ni abans tampoc, quan es deia que abans... sí que faria costat, no?
Sí, sí, però la comunitat internacional no és una cosa que diguis hi ha un govern mundial i has d'anar allà i aquest govern et dirà el que sigui i un sol tribunal i tal. És molt més complexa que això, vull dir, tens actors que formen part de la comunitat internacional. En el nostre cas, un dels importants és la Unió Europea, pel fet que l'Estat espanyol en forma part perquè estem a Europa. Després tens els instruments de drets humans d'organismes com Nacions Unides, que és, també forma part de la comunitat internacional, i aquí ja hem tingut alguna victòria, com la del grup de treball de detencions arbitràries en relació als presos, no?, polítics. Després hi ha els governs individuals. Al final, les independències, no existeix una cosa que es diu comunitat internacional que reconeix una independència, sinó que segueix sent una competència estatal. És a dir, un estat, com ara Islàndia, nosaltres fem una declaració d'independència, demanem el reconeixement internacional i ens podríem trobar, com li va passar a Lituània, que d'entrada només la reconegui Islàndia, i al cap d'un mes la reconegui Suècia. Uh-huh. Per tant, tot això, el que no, o sigui, no sabem quin suport haguéssim tingut, si hi hagués hagut una Islàndia o una Suècia que ens haguessin reconegut, perquè ja no vam anar, o sigui, a l'octubre del 2017 ja no es va arribar al punt de demanar aquests reconeixements a Eslovènia o a Islàndia. Es va declarar la independència sense ja voluntat o força per implantar-la, uh-huh, i aquella mateixa nit no es va ni baixar la bandera i es va repartir el nostre govern entre l'exili i la compareixença del cap d'uns dies a l'Audiència Nacional. Per tant, això ja no sabem què hagués passat. El que sí que sabem, i que sí que va ser una decepció, va ser l'actuació de la Unió Europea, no? Que més enllà d'unes paraules de condemna de la violència policial dels primers dies, doncs més aviat va contribuir a aquesta cosa de desarmar-nos, en el sentit de dir que no feu res i tal, i després tampoc la vam tenir al nostre costat ni l'hem tingut al nostre costat pràcticament en res el que és la Unió Europea. Sí que hem comptat amb que hi ha una justícia europea independent que tant en els seus organismes jurisdiccionals com pot ser el Tribunal de Luxemburg ha donat algunes resolucions favorables en la qüestió dels exiliats, etc., o del Parlament Europeu, i hem tingut jutges de països com ara Alemanya, Escòcia, Bèlgica, que no han donat curs a les euroordres i no han fet que els exiliats vinguin cap aquí i hagin d'anar a la presó directes.
Ja. Segurament, quan mirem cap al futur, no? Ho dic per parlar també de futur, segurament haurem de mirar també tot el que ha passat fins ara, no? Hi ha molta gent que diu que un dels grans errors va ser posar dates, no? Dates tan concretes, perquè efectivament tot havia de passar en mesos, no? En mesos, en molt poc temps havia de passar tot, no? Una de les lliçons apreses és la dificultat de posar dates, senyora Paluzie.
Sí. En part sí, però també és veritat que si no, que tots sabem que quan treballes, quan tens terminis, tot es galvanitza, tot la tensió puja i es treballa molt millor, no? Llavors, en aquest sentit, no tenir fites, no tenir terminis, doncs també és més difícil. Aprendre a treballar sense aquestes fites determinades, això és una cosa que a vegades també jo he comentat a les bases de l'Assemblea, no? Que d'alguna manera estaven acostumades en la fase prèvia al 2017 a tenir sempre alguna cosa que les feia treballar per allò. En primer lloc va ser la consulta del 9-N, després va ser el referèndum de l'1 d'octubre. I ara és més difícil quan no tens aquesta cosa concreta amb una data marcada per la qual treballar. En tot cas, s'ha de trobar un equilibri entre les dues coses, entre el no posar-se dates que t'obliguin, no? Com els famosos 18 mesos del 2015 i que pot ser que vagis a un referèndum sense haver tenir masses coses preparades, no? Que és una mica el que es va veure també, i per altra banda no dilatar les coses ad aeternum sense cap mena de fita, ni objectiu, ni data, ni que sigui aproximativa.
Ja. Ara li vaig fer la pregunta que li volia fer abans, no? Com està, des del seu punt de vista, jugant les seves cartes al govern espanyol? No? Ho dic perquè, efectivament, l'arribada de Pedro Sánchez ha canviat les relacions i ha canviat la manera de fer. Hem passat d'aquelles actituds segurament més dures, no?, que veiem per part del Partit Popular, no cal que recordem una mica tot el que va passar en el seu moment, a una actitud molt més de diàleg, a la composició d'aquesta taula de diàleg, que ja hi ha una segona cita pendent, o fins i tot el tema dels indults als polítics. No? No sé què li està semblant com està jugant aquestes cartes al govern espanyol.
A veure, des del seu punt de vista, que és el de preservar la unitat de l'Estat, que és el seu objectiu principal.
Lògic.
Des del seu punt de vista les està jugant bé, perquè al final sí que ha acceptat, fruit dels acords d'investidura amb Esquerra, doncs una taula de diàleg, però en aquesta taula de diàleg ells repeteixen que no es pot parlar d'autodeterminació. I, per tant, doncs això pot seguir així i no tindrà cap fruit. I, per altra banda, l'únic fruit en termes de finalització de la repressió han estat els indults. És l'única cosa que ha fet i jo ja vaig dir des del primer moment que era intel·ligent per part d'ells, perquè això sí que era una cosa que li era incòmoda a l'Estat en les seves relacions internacionals, l'existència de presos polítics, de dirigents polítics a la presó, que a més aquells que van marxar a l'exili no estaven a la presó, per tant es visualitzava molt aquesta diferència de tracte i de consideració del que havia passat a l'octubre del 17, I això, doncs, fent això, ja ha donat aquesta imatge de distensió a la comunitat internacional, si és que, o a la premsa internacional. Ha tingut un article del Politico, doncs, com una mena de panegíric, no?, a la figura del Pedro Sánchez i com, entre altres coses, havia aconseguit canviar, apaivagar l'atenció que hi havia amb el conflicte català, no?, sense que li hagi costat, doncs, gaire res, no? Vull dir, en termes de resultats polítics per Catalunya, tot continua igual, no igual, sinó pitjor. És a dir, dia que passa, llei que aproven, llei que ens fa tornar a anar un pas enrere i ja tens els grups parlamentaris al Congrés dels Diputats catalans a veure què salven, com la llei de l'audiovisual, a veure què salvem, o la reforma laboral, ara doncs coses que es tenien en termes del marc de relacions laborals autonòmic doncs desapareixen i per tant des d'un punt de vista polític és que ni en termes d'autogovern ha representat cap pas d'avenç, sinó que el que va fent és que continua la tendència recentralitzadora que ja fa des de, jo diria que des dels anys 90, que està en marxa.
I al carrer, senyora Paluzie, veiem menys estelades penjades, veiem els ànims com més tranquils, efectivament. Jo li deia que jo vist just davant de la ANC, tota aquella zona està molt més tranquil·la. Com interpreta vostè aquesta calma, no sé si dir calma tensa, aquest silenci, vostè com l'interpreta?
Doncs en termes de que, com que no es veu a curt termini cap projecte que impliqui que la gent hagi d'estar molt mobilitzada, doncs és molt més difícil que estigui mobilitzada. Això no vol dir que hagin deixat